Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Comencem amb el Lux Tour de Rosalía a Barcelona.
A mi jo crec que el cor m'anava a venir, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat.
O amb la gira de concerts de Bad Bunny.
Te vi tirar ma foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
Aquests són dos dels grans esdeveniments musicals dels últims mesos a Catalunya. Milers de vídeos i de fotografies penjades a les xarxes van servir perquè els que no van ser-hi poguessin seguir els concerts pràcticament en directe i comprovar com de bé s'ho passaven els que sí que van aconseguir entrades. Davant del bombardeig constant de propostes, que no són exclusives de la música, de l'allau de desitjos imposats per l'algoritme, molt joves i no tan joves viuen amb ansietat el fet de no ser-hi presents, de no poder viure el mateix del que s'experimenta a l'altra banda de la pantalla. Aquesta por de perdre's, alguna cosa important, de quedar-se fora, té un nom, FOMO, l'acrònim de Fear of Missing Out, en català pansa, la por de no ser allà. Ara bé, davant d'aquest fenomen alimentat per un sistema consumista, ha emergit un nou concepte que li fa de contrapès, el JOMO, el Joy of Missing Out, és a dir, el gust de no ser-hi, el fet de no consumir. Com explica el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, en temps accelerats, aturar-se i mandrejar es converteix en un gest revolucionari. Al programa d'avui parlarem amb Valls Boix, però també sentirem com viuen el que es considera l'angoixa més estesa dels nostres dies, persones de totes les edats i unes companyes de redacció que viuen de monitoritzar les xarxes i el FOMO dels famosos.
No us vaig veure el Cabró Rock.
Evidentment,
i molta
és que només
gent,
faltaria.
Molta gent em va demanar per vosaltres que si us passava alguna cosa, i dic no, tenien altres compromisos.
I que havíem
no,
treballat el dia abans molt dur. Al teatre.
No, el mateix dia?
Sí.
Ai, el mateix dia, clar, era el mateix dia.
Tinc un cel i un infern a dins. Milers de nits que es fan matins. Comptant les llàgrimes, el buit he pres a caure cap amunt.
Juliana Canet i Marta Muntaner. Ànimes del que no surti d'aquí. Quina alegria tenir-vos avui als Solidaris. Això és un maig d'aquells... Una mica inexplicables, eh?
Hola, Mercè. Nosaltres, sí, molt il·lusionades. És que nosaltres som companyes, eh?
Som companyes de redacció, i tant.
És un crossover inesperat per l'audiència, però per nosaltres és el dia a dia.
Exacte.
Que estem allà en la mateixa oficina.
La Juliana i la Marta són companyes de redacció, tal com bé dèiem, i les persones més indicades per parlar d'un dels fenòmens del nostre temps, el JOMO, l'acrònim de Joy of Missing Out, la por de no ser allà. És a dir, un concepte que contrarresta el FOMO, que és el Fear of Missing Out, o el que és el mateix, la por a perdre's alguna cosa important, a quedar-se fora. Abans de començar a parlar amb vosaltres, sentim aquests testimonis.
Hola, bones. Em dic Marc Andreu i tinc 31 anys. I sí, tinc FOMO. Tinc molt de FOMO, o com diríem el que no surti d'aquí, tinc pansa.
Em dic Bet, tinc 21 anys i considero que no sóc una persona amb molt FOMO, però sí que m'agrada estar bastant pendent del que fan els meus amics.
Em dic Juanma i tinc 50 pocs anys. He hagut de buscar
Això de què vol dir FOMO?
Em dic Maria Pardo i tinc 23 anys. Podria dir que és una malaltia, entre cometes, que pateixo, perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
I em fa sentir com fins i tot una mica d'angoixa de no poder estar a tots els llocs. Em costa molt realment gestionar-ho i és una cosa que ara m'obro una mica. Estic intentant treballar al psicòleg perquè no pot ser. A vegades també s'ha de saber estar a casa.
Si ho penses, és evident que tothom hem de perdre coses.
Mai acabo de disfrutar del tot el 100% cap experiència perquè sempre penso o sento que podria estar en un altre lloc passant-m'ho millor.
I les xarxes socials tipus TikTok, Instagram, les utilitzo també bastant. Considero que sí, que estem molt bombardejats de propostes i aleshores aquí el problema principal és que molts cops costa dir que no.
Tinc WhatsApp i tinc un mail que sobretot fa servir a la feina. I crec que poc més.
Passo moltes hores al dia enganxada al mòbil mirant la vida de la resta de persones.
Sí que és veritat que a la vegada hi ha molts inputs externs que et provoquen a voler fer coses i estar constantment amb aquesta dopamina de TikTok, diguéssim.
I tant, que puc estar sense fer res. M'encanta estar sense fer res.
Costa a vegades estar sense fer res. Per tant, intento tenir doncs, els dies bastant ocupats, sobretot en els moments lliures, doncs intento quedar amb els meus amics.
Sempre he de fer alguna cosa, sempre he de tenir la tele posada, música posada, inclús dues coses alhora, o sigui, sobreestimulació a tope.
Hem d'aprendre més a avorrir-nos, o almenys jo segurament. Quan no treballo, sí que intento buscar bastants plans, o sigui, més d'un pla al dia per poder no estar tan a casa de sobte.
Tinc la sensació de que els joves ara estem últimament funcionant molt en automàtic, no? Hem de fer tantes coses o se'ns demanen tantes coses que i a vegades he pensat, mira, i si deixo d'estudiar i de treballar, que porto tants anys treballant i decideixo marxar de viatge a un altre lloc a descobrir món.
Tenir FOMO no està bé. Tenir FOMO vol dir que fas les coses pels altres i no per tu mateix. Llavors, millor tenir JOMO, que vol dir que tens una mica més de temps per tu. Sí, haig de deixar de tenir fom.
Tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no frena.
El Marc Andreu, company vostre, el que no surti d'aquí. Vosaltres, de quina lliga sou?
Jo sóc de la lliga del JOMO, Joy of Missing Out. Jo sóc feliç d'estar a casa meva. I potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalía, d'en Bad Bunny, que hem vist tant aquestes últimes setmanes, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
Jo em passa ara ja amb l'edat que comencem a tenir, que crec que quan estic en una festa tinc FOMO d'estar a casa meva, que això és el millor que et pot passar a la vida, saps? I llavors selecciono molt millor els plans. Sí que és veritat que crec que tot això del FOMO per mi va anar molt vinculat com a l'etapa de l'adolescència. Saps? Una etapa en què t'estàs descobrint, que encara no saps molt bé qui ets i, per tant, què vols, què et ve de gust, i et sembla que si et perds un esdeveniment és aquell moment que l'exclusió social fa tanta por i vols pertànyer tant al grup, et perds un plan i sembla que s'enfonsa el món. I a mi, saltar-me un dia a baixar a la plaça a menjar pipes amb les meves amigues era el pitjor que em podia passar perquè sentia de veritat que em quedava fora totalment, no? Amb els anys tot això ho relativitzes i comences a valorar més el temps per tu i sobretot que quan facis un plan sigui des del gaudi i no des del dir soc aquí perquè tothom hi és o perquè m'han bombardejat tant amb la idea que val la pena de ser-hi que fitxo, no?
O sigui, la pansa es cura amb l'edat.
A mi m'ha passat així. O m'ha semblat que és l'edat. Poder no és l'edat i és que ja tinc una feina que m'omple o que... Jo què sé, saps? O al revés, jo també cada vegada tinc més... No diria ansietat social, saps? Però que em molesta més estar en espais amb molta gent, i això també fa que tingués menys FOMO, inevitablement.
Però, clar, teniu les feines que teniu.
Que què vols dir?
Que teniu unes feines de socialitzar, no? De saber, de seguir...
Sí, absolutament.
Llavors això condiciona moltíssim.
Sí, jo també ho penso, que si tinguéssim una feina que estiguéssim molt tancades amb les mateixes tres persones cada dia, tot, segurament ens vindria de gust després anar a l'últim festival de moda, no?
I ara, segurament. Canvi,
ja tenim una feina molt estimulant i necessitem rebaixar.
També estava pensant que justament per la feina que fem i per com ens agrada, Juliana, tu i jo acabem de dir que ens hem curat del FOMO de la pansa, però... Els dies que no podem fer programa perquè anem gravades o que aquell dia és festiu i passa alguna cosa grossa del nostre món, jo què sé, tal parella ho ha deixat, tal parella anuncia que es compromet i no ho podem comentar en directe i ens morim per venir urgentment a Catalunya Ràdio, interrompre la programació i posar-nos aquí a fer un directe.
És que, de fet, tens raó que... Bueno, crec que el nostre diagnòstic, doncs, és addicció a la feina.
Sí, també és possible.
És quan més FOMO sentim o, per exemple, quan hi ha un esdeveniment que l'estan cobrint tot de companys i jo ho veig i no hi hem pogut anar pel que sigui sigui.
Una catifa vermella, coses així.
Em torno boja. Això sí que em genera un FOMO horrible.
També és una barreja de gelos, no? Perquè crec que ens passa una mica això. O sigui, el FOMO també vindria a ser aquesta cosa d'enveja, de dir per què tu sí i jo m'he quedat aquí, o per què tu sí que tens entrada i jo no.
Voler pertànyer en un grup on tu no formes, on tu no hi ets.
Ara, mirant tot el que heu fet al llarg d'aquest any, no? El programa de ràdio, el de tele, el que no sortia d'aquí, el Descobert, els shows al teatre que heu omplert, la Juliana al Club Tàndem, les teves col·laboracions, Marta, a Televisió de Catalunya, TV3. Clar, laboralment, això que diem, no? El fet de ser autònomes us fa que hagueu d'estar presents, no? Aquesta presència constant.
Doncs sí, és una espècie de, veure, queda molt malament dir-ho, però com una espècie de relació d'esclavatge, perquè tu tens aquesta sensació que si desapareixes et deixaran de trucar. Aleshores, sí, ens agrada molt la nostra feina, però també estem mig obligades a estar molt visibles, i més si ens segueixen trucant. No sabem quan deixaran de trucar-nos i, per tant, ho hem d'aprofitar. Jo visc una mica amb aquesta mentalitat, perquè també és el que ens van explicar a la universitat, almenys a mi, quan hi vaig anar, no? Allò de dir, si és que encara hauríeu d'estar agraïts de tenir feina. Doncs jo visc amb aquesta mentalitat.
Sí, una mica tens aquella sensació de no saber quan torna a passar el tren i que ho has d'aprofitar. I també crec que la relació d'esclavatge existeix perquè ens agrada molt aquesta feina.
Moltíssim.
Que no és només la dependència econòmica, i el potser perdo aquest tren i ja em quedo sense curro, és el realment voler-ho fer també des del plaer, no? Que totes les oportunitats que t'arriben són divertidíssimes, és poder treballar del que t'agrada, llavors no seràs tu la xula que diràs, mira, doncs ara em quedo a casa perquè aquesta feina no la vull fer. No, perquè la necessites, però és que a part t'ho passes genial.
Perdona, estava pensant en una cosa que tu costumes a dir, Juliana, que quan prenem decisions ens regim per les tres P's, no? Que poden ser el plaer, el prestigi o la plata. I a mi m'agrada afegir també la P de passió, que crec que també ens representa moltíssim. O sigui, sí que el plaer, però també aquesta cosa com de dir, ens encanta la nostra feina, és que és addictiva.
Sí, sí, ho és. També és addictiva perquè et genera una reacció immediata per part de l'audiència, vull dir que si barreja la dopamina, vull dir, hi ha mil factors, no? Que no és només el disfrute pel disfrute, però bé.
I després, clar, això que dèiem, no? La fina línia, no? Entre la vida personal, professional, aquesta passió, no? Que t'acabes identificant amb la feina que fas, no?
Tu tens FOMO, Mercè?
L'he perdut, el FOMO. Avanci.
Però si és l'edat, eh?
És l'edat.
D'anar a concerts, de ser-hi, de ser present, no? I ara, escoltant-vos, he fet allò, una regressió anys enrere, no? De voler ser als festivals, de voler ser present a les, no? A les presentacions, de llibres, conferències, cinema, teatre... Mm. I, clar, la cosa es va rebaixant perquè venen més obligacions i, per tant, no pot ser-hi present, no?
Però sí que penso que deus tenir FOMO d'altres coses, saps? D'aquell cafè al matí, el dissabte, que ja l'estàs desitjant i que quan saps que algú se l'està fent i tu no te'l pots fer aquell dia i et mors de ràbia perquè el voldries estar fent tu. Vull dir que el que dèiem, no? Que el FOMO jo crec que sempre el tens perquè sempre ja tens la sensació que hi ha un pla millor que podries estar fent,
sí.
Però no necessàriament ha de ser el pla de moda, el festival, la cosa més social possible. Podés estar a casa teva llegint un llibre el dia que et toca fer el sopar d'empresa.
Exacte. També és veritat que els continguts del vostre programa s'alimenten, no? D'aquest FOMO.
Jo crec que el nostre programa funciona pel FOMO que generem.
Bueno, és que aquesta és l'altre. Tenim molta audiència que ens comenta cada vegada que ens veu als teatres o que podem parlar amb ells, que diuen és que tinc FOMO de no ser amiga vostra. Saps? És a dir, de formar part d'aquesta comunitat i quan us escolto, sento que sóc una quarta persona o una cinquena persona que s'ha afegit en aquesta taula i que està comentant els temes amb vosaltres. I jo penso que això és molt positiu.
Totalment. És que jo crec que és el que fa que un programa d'entreteniment funcioni, sense voler-nos comparar amb formats de gran èxit, però, per exemple, una Operació en Triunfo funciona perquè tu, com a espectador, vols formar part d'aquella colla d'amics que s'està generant. Ho veus des de fora i tens un FOMO espantós de no ser aquella casa, per molt que no t'agradi la música. Veus La Gran Cita? Voldries estar allà, no? Coneixent gent i enamorant-te, i és el que fa que t'enganxis a aquests formats. I crec que el que no surti, en menor mesura, passa això.
Vitamina de l'amor.
Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb la Juliana Canet i la Marta Montaner, ànimes del que no surti d'aquí, del JOMO, aquest fenomen conegut com el plaer de perdre's qualsevol esdeveniment. I no passa res, no? Aquest perdre's. Quin paper juguen les xarxes socials amb tot plegat?
Tot.
Sí, tu l'endemà del primer dia de Primavera Sauna aquest any, que havia plogut moltíssim, que tots els instastories eren horribles, tenies un jomo impressionant. Pensaves, les ganes que jo pogués tenir d'anar a aquest festival se m'han passat tot perquè has vist Instastories, i poder aquella gent s'ho ha passat genial. Però tu has vist aquelles imatges, te'ls imagines humits amb els mitjons molls i dius, jo no vull ser allà. La mateixa situació, però tu l'endemà veus aquell concert d'aquell artista que tant t'agrada, o no cal ni que t'agradi tant, senzillament poder l'artista de moda, aquella noia que s'ha trobat aquella altra, i tot de fotos de que s'ho han passat tant i tan bé, i tens una mica de sensació de que t'has perdut alguna cosa tan important quedant a casa teva dormint.
Però és molt curiós perquè el concert, de fet, ja l'has vist, i ens ha passat amb els stories que hem vist tots dels concerts de la Rosalía, els de Bad Bunny. Et sabies de pe a pa l'inici del concert, quina seria l'actuació sorpresa, ho sabies tot, i igualment volies ser allà. I això és per aquest efecte. Mm. I segurament, si estiguessis allà, mirant el concert, estaries també amb el mòbil en comptes de gaudir el moment. Llavors, crec que tot també som una mica esclaus d'aquesta manera de funcionar les xarxes.
Sí.
Volem repetir el mateix que ja hem vist per stories. És a dir, no ho volem veure sense la pantalla,
volem
veure amb el mòbil davant.
El meu amic Abraham sempre diu, jo, Juliana, pensa que veig la vida amb 16-9, o sigui, amb la mida del mòbil.
Clar...
Estic pensant en la foto, no? I després és veritat que a mi el que m'ha curat una mica del FOMO, justament, i del FOMO que generen les xarxes, és saber que després, i per experiència, no?, que després vas a aquest mateix concert i no t'ho passes també, perquè el que no t'ensenyen és les cues infinites, que no t'arriba bé el so, jo què sé, tots els problemes que pugui haver-hi.
El marxar,
amb els viatges.
El marxar d'aquests llocs.
Infernal.
Que és un infern.
Tu veus la imatge a xarxes socials i t'imagines tota la resta del paisatge, i en realitat moltes vegades poder el que hi ha al costat és una deixalleria, m'entens? I t'estan ensenyant el racó bonic del mar. I això amb els anys i l'experiència aprens que tot el que has vist als Instastories no és veritat.
Jo diré que ho vaig passar malament al concert del Bad Bunny que vaig anar a Madrid fa dues setmanes. Vaig fer l'exercici de dir, deixo el mòbil, una estona només, eh? I ho estava patint. Patia perquè deia, i si... No me'n recordo en el futur d'aquest moment, d'aquesta cançó. Però és veritat que aquests vídeos després no els tornes a mirar mai més.
Aquí, aquí volia anar jo, en el sentit de que el lleure s'ha convertit com un altre àmbit de la nostra vida, amb un lleure productiu. Mm. Hem d'estar produint reels, produint interaccions, penjar que som al lloc, no? I després de què es fa d'aquest contingut. Ho penseu així, aquest lleure productiu, que forma part també d'aquest sistema en el qual estem vivint?
Clar, és que en el meu cas, que jo també em dedico realment a la creació de contingut i, per tant, a vendre la meva vida privada a través de les xarxes socials, és que tot es barreja moltíssim. Jo vaig a un concert i si penjo un Instastory i això genera unes visualitzacions, després a mi em compraran un vídeo o no, depèn de quina marca, perquè he fet aquestes visualitzacions.
Bueno, és que tu de vegades vas a festivals cobrant.
Exacte.
O convidada per una marca.
Llavors tot es barreja moltíssim, efectivament, i sí que et sents encara més amb la pressió de gravar les coses i publicar-les. Però és que, efectivament, encara que no ho rendibilitzis i no en treguis pasta, com és el meu cas, tothom ja té una mica aquesta pressió d'haver-ho de documentar i haver-ho de penjar.
Sí, no sé per què tenim aquesta necessitat de fer-ho, perquè ja dic, no ho fas per plaer, tampoc, no estàs gravant, perquè et sents com una obligació exacta, com si estiguessis treballant per algú i haguessis d'enviar aquell vídeo, jo què sé, al departament d'informatius perquè el posessin. No...
És una qüestió d'estatus.
Et situa.
Bueno, jo crec
I
que ho fem
ets,
per
no?
catxer social, en el fons. Ho fem per no demostrar sé. Que has estat a aquest lloc i que, per tant, no només t'ho pots permetre econòmicament, sinó que tens el catxer cultural i has entès la referència, que tu, bé, et situa per sobre dels altres.
Però potser no l'acabes penjant, tampoc, aquell vídeo.
Aquesta
en el meu cas, també és per aquesta cosa de... I si d'aquí uns anys no tinc tanta memòria? I si me n'oblido? Perquè també estem en uns moments que tot és molt volàtil i que vivim tantes coses i el món és tan intens i tan boig que no para, que penso, i si aquests petits moments en els quals vaig gaudir molt i no el recordo.
I que va bé tenir fotografies. Jo i exnòvies,
sí.
Que si no, de veritat, no sabria ja quina cara
feia.
Ho dic de veritat. I fotografies, jolín, després dels nens quan són petits, dels teus pares,
I
no?
I compareu amb quan eren petites, que sí, que teníem un àlbum de fotos, amb sort, vídeos domèstics d'aquests que agafaven els nostres pares amb les càmeres i ens gravaven, però que ara tenim una dimensió d'oportunitats, de poder documentar les coses, que a mi també m'agrada, perquè generes tot de records que quedaran per sempre, vull pensar.
Però que és veritat que potser en generem tants de records que no hi ha prou vida per recuperar-los.
Correcte.
Los días como hoy en que las nubes tapan eso que llamamos sol me escondo en mi cabeza y no me sacan. Tengo conversaciones con un yo que nunca está y nunca dejó que se quede mucho rato.
Sentíem algun dels testimonis amb els quals hem arrencat el programa que parlaven d'aquest concepte, no? De l'ansietat. L'heu patit, aquesta ansietat, el fet de no arribar, de no ser-hi, això, de la no presència, no?, que dèiem abans? Molta gent sí que ho viu així, des d'aquests paràmetres.
Jo crec que sí, però perquè sóc una persona ansiosa. Llavors, una cosa porta a l'altra. Jo d'adolescent sí que havia tingut, no m'atreviria a dir ansietat, però molt de neguit realment de perdre'm, depèn de quins plans. I ja et dic, no calia que fossin plans espectaculars ni l'últim festival de moda.
Quins són aquests moments de pau, no?
Estar a casa meva amb la meva mare, tranquil·la amb el meu pare, prendre el sol, llegir-me un llibre, fer un dinar amb els meus germans, tranquils.
Poder fer un passeig, sí.
Un dinar que és zero tranquil, perquè després tothom crida a casa meva, però bé.
Per tu la tranquil·litat per això va lligat a no mirar el mòbil?
No, puc estar-lo mirant, també. És més extra tranquil·litat si a més estic ja en un procés de detox i no me'l miro gaire. Si estic allà mirant, també perquè si no, no passa res, però vol dir que no estic amb els meus pares, estic mirant TikTok.
El feu aquest procés de desintoxicació digital?
Gens. I sé que no em generaria tranquil·litat perquè estem tots ben enganxats. Sí, hi hauria com un mono dins meu de dir, ai, no, què està passant? I això no deixa de ser fumo, també. Hem començat dient que érem, no, jomo. Depèn de per què. A mi em treus el mòbil i estaria pensant, i ara què ha passat?
I és molt tòxic.
I aquest què està dient?
Perquè, a més, l'addicció és tan cabrona que et fa pensar que realment és des de la... O sigui, que pateixes de veritat de dir, li estarà passant alguna cosa a ma mare i no em podrà trucar... Ho planteges des d'aquí, quan en realitat segurament l'addicció que tens és que vols estar veient els reels de la Lola Lolita. Però el teu cervell fa que realment pensi que tu necessites aquesta eina perquè t'escriurà la Marta que té un problema tan i tan greu, quan a l'hora de la realitat no faig servir per això el mòbil. En la major part el faig servir per consumir contingut banal que després oblidaré totalment.
Clar, si els algoritmes ens mostren constantment el que ens perdem, fins a quin punt el nostre desig és real o és manipulat?
Totalment manipulat.
Per tant, s'ha pervertit, no?
Bueno, les experiències han passat a formar part també de com els objectes es poden comprar i per tant poden esdevenir objectes de desig i tot és un... Sí.
Tot és un producte. Sí,
tot acaba sent, i a més, tot acaba generant una satisfacció molt immediata que desapareix i que gairebé és més satisfactori. El moment previ a tenir-ho, el moment on fas la compra online, el moment on compres els bitllets i saps que tindràs aquest viatge, el moment on saps que aniràs a aquest festival, que no quan reps la roba, quan estàs a aquell festival vivint el concert, és molt més plaent
pensant...
la cosa prèvia.
Sí, i estàs pensant tota l'estona en el que vindrà després.
Sí,
em fa pensar en la declaració que hem sentit abans, i estàs anticipant-te constantment.
Nosaltres dues, que som addictes a les compres, això sí que ho podem dir obertament, a mi això em passa molt que la sensació d'estreno, abans potser em durava una setmana de nervis d'estic estrenant una peça de roba, ara ja ni el primer dia el plaer s'ha quedat només en el mirar-ho a la web, decidir que m'ho compro i comprar-m'ho. Quan ja m'arriba, ja he perdut una part de la il·lusió amb aquella peça de roba.
No m'ho havies dit, això, eh?
Doncs m'està passant això, m'obro, nois, amb vosaltres.
Marta, tu ets mare, eh?
Sí.
D'una nena petita. També en l'entorn dels pares hi ha molt aquesta... bogeria d'estar omplint els caps de setmana d'activitats perquè els nens
estiguin distrets,
no? No sé si això ho estàs rebent o encara és molt, molt joveneta.
Començo a patir-ho, eh? De dir, vinga, anem ara a aquesta exposició per nens, ara anem al Cosmo Caixa, ara t'haig de distreure i hem de sortir de casa perquè si no la nena està engabiada i ara et porto a la biblioteca i sí, anem buscant plans fora de casa, però això em fa pensar en una cosa que em deia el meu pare i que també ha sortit abans, que és típica tarda d'agost, que ja havies fet de tot i que ja no, se't feia l'estiu llarguíssim. I jo dir-li al meu pare, papa, m'estic avorrint. I ell deia, és que està molt bé avorrir-se. I jo el mirava dient, però tu què dius? I ara penso, és que té tota la raó. Però com ho aprens? Això com ho transmets a les criatures?
Com ho feia el teu pare,
sí,
jo crec.
Sí, ho dius, però després com ho apliques o com els hi ensenyes? No és fàcil, perquè jo recordo que em quedava molt frustrada. Ell tampoc no m'acompanyava en l'avorriment. Era una mica ja t'ho faràs.
Però jo crec
Troba-t'hi i gestiona tu.
Jo crec que és en aquest ja t'ho faràs que ho acabes trobant. O sigui, a mi la meva mare em deia exactament el mateix. A més, com que a casa meva no hi havia televisió, jo intentava trobar escletxes perquè aviam si em col·locaven alguna pantalla o alguna cosa amb l'excusa de que m'estava avorrint. I igual, avorreix-te, que és molt sa. I al principi estàs allà que et vols morir, que t'estàs al sofà pensant en consumiré, però a partir d'aquí, tu sola, com que no hi havia aquest acompanyament en l'avorriment, o amb els meus germans, el que fos, trobàvem la manera de distreure'ns i ens inventàvem un nou joc o muntàvem una obra de teatre i de sobte era una tarda meravellosa, no? Jo crec que si deixes espai per la creativitat, els nens s'ho acaben fent sols.
És l'origen del FOMO, això, potser?
Podria.
Mira, no sé.
Descansar, avorrir-se, avui dia, com un acte de resistència, no? Podríem dir, davant d'aquesta voràgine.
Sí, jo fa uns anys vaig tenir un moment de molta clarividència de dir, no hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments, saps?
perquè o estic escoltant música, o estic escoltant la ràdio, o estic treballant, o estic amb gent, estic tota l'estona distreta, encara que no sigui conscientment, no? Llavors, de tant en tant, mirar l'infinit, jo crec que està bé fer-ho. Ho faig? Molt poc.
Què és però... no fer res?
Seure
al sofà i... Què és descansar? És que aquesta és l'altra, perquè per mi descansar pot anar lligat a escoltar música.
Sí, però...
I segurament és això que dius, no acabes de connectar amb tu mateix.
No, i per això que jo ja ni parlo de descans, o sigui, per mi el descans també pot ser estar amb les teves amigues xerrant, no? I pots estar descansant. Jo parlo del no fer res conscientment, que de fet s'ha posat molt de moda a les xarxes socials, és que tot és... Gent que deixa la tablet i després es grava amb càmera ràpida durant una hora mirant a l'infinit, literalment.
Tot pervertit, perquè això és un reel o un TikTok que després fa viral i teu... Mare meva, el peix que es mossega la cua.
Tot és producció per les grans empreses.
Fes-ho. Se'm fa impossible d'imaginar una hora asseguda al sofà mirant a l'infinit. Tampoc la tinc, però bé.
No, ja, exacte, aquesta és l'altra.
Arrencarem l'estiu amb aquest bon consell, mirar l'infinit o alguna posta de sol amb aquests paisatges que ara ens brindarà l'estiu. Juliana Canet i Marta Montaner, ànimes, veus, grans companyes de redacció del programa Que no surti d'aquí. Una abraçada enorme, ens retrobem a partir del setembre. Suposo que continuarem compartint redacció.
Espero que sí, Mercè, sí, no? Que les solidàries sou perfectes.
I tant.
Una abraçada, noies.
Igualment,
gràcies.
Igualment, bon estiu. A vosaltres.
Solidaris, Mercè Folch.
Hola, em dic Anna i tinc 36 anys.
Soc l'Alberto i jo tinc 22 anys i la veritat és que no tinc FOMO.
Jo em dic ara tinc 21 anys i sempre tinc molt FOMO, però tinc un FOMO molt concret, que és el de poder estar a casa sense patir FOMO, però alhora estar fent un pla i tenir FOMO d'un altre pla. No sé si m'explico.
Em dic Sílvia Creus, tinc 57 anys, no tinc FOMO en el sentit que no tinc la necessitat d'estar constantment fent coses. Al contrari, pot ser que no vagi a algun lloc pel fet de trobar-te tanta gent i de tot el que implica una sortida o una cosa cultural, doncs, de desplaçar-se, després haver d'anar a prendre alguna cosa o haver d'anar a sopar.
Bàsicament crec que estic fent el que em ve de gust fer i el que puc fer sense la sensació de no estar en el lloc on vull ser.
I intentar valorar el que estic fent en aquell moment i saber que soc molt més guai que la resta i puc estar tranquil·la.
Si estic amb un grup d'amics i sé que l'altre grup d'amics està fent una altra cosa, em puc morir de FOMO. En canvi, si estic a casa, accepto que és perquè ho he volgut i ja està, i tinc JOMO, que és Joy of Missing Out.
L'únic FOMO que tinc és pel que fa als llibres. T'arriben moltes novetats, t'arriba molta informació de coses que es publiquen, t'arriba moltes llistes de clàssics o llibres que hauries de llegir, que sé positivament que no podré llegir.
A nivell d'entorn digital, doncs tinc una relació que cada vegada, la veritat, em fa més mandra.
I sí que és cert que les meves amigues però pateixen molt de FOMO i 100% és per TikTok i per Insta i per veure tots aquests vídeos i les Insta Stories que diuen, tia, és que mira, el seu plan era més guai. Penso, no, el seu plan era més avorrit perquè si no haguessin dedicat un minut de la seva vida a fer la foto i a penjar-la.
Estar literalment sense fer res és difícil en la nostra cultura heteropatriarcal quan ets una dona de 57 anys, perquè sempre tens la sensació que has d'aprofitar el temps per fer alguna cosa productiva.
Em plantejo un canvi de vida, sí. De fet, ja l'he fet. Jo vivia a Sabadell i m'he anat a viure a un poble de 200 habitants on estem construint una masia.
I precisament perquè sempre estic fent moltíssimes coses, m'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure, que és el que em faria feliç ara.
Me fa por que la meva vida sigui un checklist. Llavors, sento que en algun moment hi ha d'haver-hi un canvi de direcció.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Una granota flotant en un estany il·lustra un mem del JOMO. Una senyora ben tapada al seu llit, amb la superba testa del seu gat al costat, encarna les sigles del JOMO. Una llúdriga joiosa, un gos estirat, dues conilles en un prat, la tendresa dels llits, tanta gent en pijama, en posició horitzontal i somrient, celebra la glòria de deixar-ho passar tot, de no guanyar en res, de deixar de córrer, de comprar, de consumir. El Jomo designa un desig nou, petit i valent, poderós i tranquil. No consumir, no ser-hi, no aparèixer. Al contrari, quedar-se, divagar, mandrejar, improvisar. Viure és dir no.
Juan Evaristo, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Juan Evaristo Valls Boix és filòsof, escriptor i professor universitari. Acaba de publicar Homo, el gusto de perder, a Quaderns Anagrama. M'agrada molt, Juan Evaristo, una frase del llibre que diu «No hay cuerpo que aguante tanto estímulo». Això explicaria l'origen del Jomo?
Doncs sí, jo diria que sí, perquè bueno, estem en una societat que, en nom de la realització personal i la felicitat, cada cop ens demana més coses i, sobretot, el que demana és, diguem-ne, la nostra atenció i el nostre desig, és a dir, s'interpel·la com a consumidors, però el que veiem d'aquesta miríada d'estímuls és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat. I per pensar justament els cossos ansiosos, esgotats i deprimits, crec que aquesta frase en parla molt, molt bé i és per això que el nostre desig d'alguna forma se reorienta, canvia de forma per entendre que la vida bona passa per poder no estar sol·licitat, no?
Los deprimidos somos el consumidor perfecto, escrius.
Sí, certament. Crec que estem en un moment molt, molt delicat pel que fa a salut mental i a vulnerabilitat emocional. Les dades de depressió, particularment després de la pandèmia i el confinament i de la pressió social d'un cert com esgotament i burnout, estan disparades. I aquí jo crec que n'hi ha sempre dues actituds, diguem. Una actitud és la solució, diguem, que ofereix el sistema capitalista, que és mantindre'ns connectats amb un mínim de plaer i d'estímul, no? Això és el que el Mark Fisher anomenaria l'hedonia depressiva. L'altra resposta, per a no ser aquest consumidor perfecte que no deixa d'estar connectat, escrollejant, fent brain rotting, etc. L'altra proposta seria entendre que la depressió és una conseqüència d'aquest sistema hiperconsumista i que sempre ens sol·licita, i per això comprendre que la resposta no està al consum, que la resposta no és individual, sinó que és més aviat, diguem, estructural i política. No?
Sí que és cert, Juan Evaristo, que parlis amb qui parlis, hi ha un esgotament col·lectiu, no? Vivim en una societat i un sistema, tal com bé deies, que ens exigeix no només treballar, sinó consumir i disfrutar també sense descans, no? És una roda que cada vegada és més grossa, no? És possible realment contrarrestar aquesta dinàmica?
Doncs certament, quan pensem en la idea de rebutjar, de renunciar, de desconnectar-se, de deixar la feina, apareixen moltes veus que diuen, bueno, això és un privilegi, no? I certament és un privilegi, perquè no tothom pot deixar de treballar, no tothom pot agafar-se vacances o deixar alguns dels treballs que té, no tothom pot desconnectar-se, perquè això és una forma indirecta d'aconseguir treball. Però m'interessen dues o tres qüestions almenys. La primera és que, si bé és un privilegi i no és possible per a tothom donar-se el gust de perdre's, em sembla important assenyalar que ara comença a ser desitjable. És a dir, comencem a veure un imaginari, a encetar un imaginari de vida bona que passa justament no per arribar a tot, sinó per perdre, per renunciar, per quedar-s'hi. Això d'una banda. I d'altra banda, pel que fa a la qüestió del privilegi, en primer lloc, el que és important és entendre aquesta renúncia no en un sentit individual, sinó col·lectivament, com els activismes de rebuig de la feina, com una organització col·lectiva que rebutge el treball i el consum com les úniques articulacions i garants de valor de la nostra vida. I d'altra banda, clar, precisament perquè el descans i parar han esdevingut un privilegi, però són una condició mínima perquè la vida pugui ser vivible, s'han de vindicar com a drets. És a dir, el homo, el gust de perdre, aquesta sensibilitat nova per una altra forma de vida, requereix justament un seguit d'infraestructures materials i un seguit d'estructures jurídiques que la facin possibles per a tothom.
En el llibre, Juan Evaristo, tu parles d'un punt d'inflexió, no? en aquest sentit, que és la pandèmia. No? La pandèmia de la Covid va ser el gran detonant
per ser conscients, no? D'això que la feina, per exemple, no ho és tot, de que aquesta identitat que sempre, no? Els fills d'una generació marcàvem, no? I que lligàvem a la feina, ara tot això ja s'està desdibuixant amb les generacions més joves?
Certament, venim d'un cicle d'activismes molt poderós. Si pensem en tots els activismes que comencen el 2018, el Movimiento de las Plazas, el 2011 Occupy Wall Street, portem, certament, un cicle d'activismes molt, molt important, Black Lives Matter, els estallidos a Amèrica Latina, les vagues feministes, etc. Però sí que crec que en la pandèmia alguna cosa va a canviar i crec que la prova d'això és que just després de la pandèmia va tenir lloc, diguem, el que es diu la gran renúncia, aquesta dimissió massiva de treballadors, particularment als Estats Units, però també a Europa. Sí. I sobretot és en la pandèmia on puja el malestar i arriba aquest canvi de sensibilitat que a mi m'interessa pensar, bueno, a través d'aquests dos memes que són el FOMO i el JOMO, no? Jo crec que mentre que durant el cicle d'activismes anteriors es criticava el sistema capitalista i l'estat de benestar i s'exigia que les seves promeses s'acompliren, el que canvia en els nous activismes és que no només s'assenyala que aquestes promeses no s'han acomplides, sinó que rebutgen les promeses mateixes, no? I és aquí on apareix aquesta desafecció pel treball generalitzada i aquest canvi de sensibilitat que prima sobretot que la vida pugui estar tranquil·la, pugui estar descansada, pugui ser valuosa quan és anònima i no necessàriament quan és una personalitat meravellosa. I justament el desig de trobar-se, de cuidar-se, de compartir i les condicions materials per a fer-ho, temps lliure, parcs, places, agarren protagonisme, no? Aleshores jo veig que després els activismes postpandèmia continuen certament la força dels activismes anteriors, però afegeixen, per així dir, un canvi de tonalitat afectiva, que és, per dir-ho a ras i curt, primar la tranquil·litat i el descans per sobre de la felicitat o la realització personal, etc.
Clar, en un context, Juan Evaristo, en què el treball ja no es garantia de res, no? Ni d'estabilitat, ni de seguretat, de res, no? La precarització és la que travessa moltes generacions.
Clar, certament. Jo crec que això és potser la generació Z, no? Que està ja entrant al món laboral i la que va patir la pandèmia en un moment molt important de la seva educació sentimental, és qui més ho assenyala. El treball ja no és garant de res, no? Perquè el preu de la vivenda no em permet viure, perquè per molt que treballi no tinc res assegurat. Però sí que crec que és un problema transversal, sí. Perquè justament la precarització ve mitjançant també la privatització, la subcontratació, l'externalització. Aleshores, moltes feines que abans eren estables ara s'estan externalitzant, subcontratant, etc. No? La figura del consultant o del fals autònom està proliferant també molt. Aleshores, això senyala un problema estructural, transgeneracional en la nostra societat amb el treball i crec que demana una resposta política per fer vivible i joiosa la vida sense que el treball sigui el mitjà per adquirir les garanties socials perquè aquesta vida bona pugui desenvolupar-se. No? Jo crec que això és un gran debat de la nostra cultura del treball i de com articulem les nostres vides que, bueno, que està obert i on ens hem de posicionar. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and bring it on now. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, autor de Homo, el gusto de perder a Quaderns Anagrama. No m'ha explicat, Juan Evaristo, quin és l'origen d'aquest acrònim del JOMO. Doncs sí, mira, el JOMO s'inventa per primer cop arran 2012 en el blog d'Emil Dash, on fa una resposta a una altra bloguera que havia fet un article sobre el FOMO, no? El Fear of Missing Out, la por a perdre les coses. I aquest senyor diu, mira, jo visc a Nova York i a Nova York sempre hi ha una cosa interessantíssima a fer que no et vols perdre, no? Sempre hi ha mil events i mil històries. I diu, però jo en la meva edat, en 40 pico, quan arriba la nit i és, diu, bedtime and bad time, és a dir, quan és l'hora de fer el bany amb les criatures i de llitar-les, no vull estar en altre lloc que no sigui a casa meva, no? I aleshores fa aquesta reflexió. I així neix un poc el terme jomo. El que a mi m'interessa, no obstant, és que alguns estudis observen que aquest gust per la renúncia o el plaer que provoca la renúncia a la connexió i experiències socials per una experiència més íntima i més intensa no és quelcom que es desenvolupa en gent gran, sinó més aviat en adolescents i gent jove, que és qui tenen precisament més pressió per connectar-se, sigui per socialitzar, sigui per trobar una feina, no? Per això justament crec que el jo amb el gust de perdre's, aquest goig per la tranquil·litat i pel descans en favor d'estar junts amb la gent i de tindre experiències més valuoses i amb sentit, assenyala veritablement una tendència que pot ser transversal però que sobretot s'expressa en la gent més jove. No?
Hem sentit abans diversos testimonis de persones que valoraven, no?, el tema del FOMO i del JOMO i sortia moltes vegades el tema de l'ansietat, no?, de l'angoixa que es genera també amb la pressió de xarxes socials, no?, i de l'algoritme, per crear aquestes necessitats de ser, no?, d'aquesta presencialitat. El tema de l'ansietat també és transversal.
Sí, totalment. I certament FOMO, el por a perdre les coses, veritablement està assenyalant, diguem, l'estructura d'ansietat que requereix la societat de consum, no? És a dir, perquè la societat de consum funcioni, ha de generar contínuament necessitats i ha d'estar contínuament convocant o reorientant o absorbint, per així dir, l'atenció i el desig dels potencials consumidors envers el mercat, no? Si no, això, diguem-ne, cau. Aleshores, diem que la societat de consum ens proposa una educació sentimental que ens diu sempre més. Més. Sempre hi ha un objecte que no tenim, una mercaderia que no tenim, que amb la seva adquisició resoldrà els nostres problemes, no? Això vol dir que, diguem, la nostra ecologia de mitjans de comunicació funciona sobretot excitant el nostre desig, sobreactivant-lo, no? I és precisament per això que n'hi ha una sort d'ansietat generalitzada, perquè sempre tenim la sensació de que alguna cosa més ens queda per fer, alguna cosa més ens queda per consumir, i fins i tot ara, quan aquesta estructura té ja molts anys, veiem que ho necessitem, és a dir, necessitem més d'una feina per arribar a fi de mes, necessitem fer més d'una cosa al mateix temps per abastir totes les tasques que tenim, etc. No? I és per això que al descobrir que l'estructura secreta per decidir de la felicitat és aquesta ansietat generalitzada, que és el FOMO, quan pleguem, diguem, no? Quan guanyem consciència crítica amb el gust de perdre, per decidir.
Al final no deixem de tenir això, desitjos imposats, no? Amb aquesta ofensiva consumista que tu ara explicaves molt bé, no? Ens assenyalen constantment el que s'ha de desitjar. Com trenquem aquest desig imposat?
Per a mi la clau és, bueno, d'una banda entenem que aquest sistema no és res d'abstracte, sinó que és una cosa que ens travessa el cos i que qualsevol persona que estigui viva en aquest món, diguem, es veu seduïda i excitada per totes les promeses i mercaderies i imatges i realitzacions del sistema, no? Això és una primera qüestió. Però si precisament ens sentim afectats i seduïts i excitats per tot això, també ens adonem, i ja he dit, sobretot quan ha passat el temps, hem vist la pandèmia, la gran renúncia, i així, veiem sobretot que aquest desig que no és nostre però que ens habita i ens excita, porta també el malestar de l'ansietat, del burnout o de l'insomni o fins i tot de la fatiga i la depressió social. Aleshores, el que jo crec que la presa de consciència crítica o d'una nova consciència afectiva com a consciència crítica que és el jo amb el gust de perdre, passa per reconèixer o consisteix en reconèixer justament que aquests desitjos sempre porten ansietat, sempre porten a malestar psicosocial, que aquesta ànsia de creixement i superació és estructuralment perversa. Aleshores, quan veiem el malestar i la dolor que comporten aquesta excitació constant del desig, és on apareix el rebuig i la força per dir no, precisament perquè és invivible. No?
Tu parles, Juan Evaristo, de polititzar la mandra. Hi ha un capítol que m'ha agradat molt, dedicat al llit, no? Pensar tractar el descans no com un assumpte privat, sinó com una qüestió política, i parles de treure literalment els llits al carrer.
Sí, sí, certament. Això de treure els llits al carrer, bueno, és una reflexió de Manuel Coccia, que diu: ara que el treball està entrant a les nostres cases, l'única resposta possible és treure els llits al carrer. Aleshores, treure els llits al carrer és una expressió figurada per reconèixer efectivament que el descans és un assumpte públic i que el descans és sempre una expressió de justícia social. Sabem a les nostres societats que no tothom descansa igual, i en aquesta desigualtat de l'accés al descans apareixen, bueno, una violència interseccional que pot ser per qüestions de gènere, de raça i sobretot per qüestions de classe. Aleshores, creiem que el descans és quelcom íntim, individual i privat, perquè té lloc a la llar, però veritablement requereix unes condicions materials mínimes, i això vol dir que s'ha d'organitzar, perquè hi ha una tasca que consisteix en la redistribució de la mandra, com diu Black Power Naps, que és un col·lectiu artístic, o com dic jo, l'organització política del descans, no? Això vol dir treure els llits al carrer, organitzar les nostres ciutats i les nostres comunitats polítiques, primer com a comunitats de descans i després, només després, com a comunitats de treball, justament, no? Perquè el descans és la forma de parar atenció a la vulnerabilitat dels cossos i a tot allò que requereixen per estar bé, per disposar de salut. Aleshores, aquesta idea de polititzar la mandra que deies, crec que d'una forma passa per entendre la mandra com aquells moviments d'organització col·lectiva de rebuig del treball com principi organitzador i dignificador de la vida. És a dir, entendre la mandra com la capacitat de dir no, de renunciar, de resistir, d'oposar-s'hi, de fer vaga, etc. d'una banda. I d'altra, polititzar la vaga consisteix també en, com diuen algunes feministes, socialitzar els treballs reproductius i entendre, com dic, que el descans, tot i semblar privat i estar molt privatitzat, és un assumpte públic i és una expressió de justícia social.
Evaristo, tu ets filòsof, professor de filosofia de la cultura a la Complutense de Madrid. Les teves investigacions giren al voltant dels imaginaris d'això, no? De la mandra i del descans. M'agradaria que m'expliquessis d'on neix el teu interès, no? I també una mica com és la teva vida. Si ets un abanderat del Jomo, amb què gaudeixes? Quines renúncies has hagut de fer?
Quina pregunta. Doncs jo sempre he estat una persona molt, molt, molt estressada i molt treballadora. He comès el gran pecat, per així dir, d'identificar el valor de la meva vida i la meva identitat personal durant massa temps amb la meva professió. Bueno, jo soc professor, soc investigador, és a dir, amb l'acadèmia. Això potser pels hàbits productius potser de mon pare, que treballava en una botiga d'electrodomèstics i bueno, no deixava de treballar. Però sobretot per a mi és precisament a la pandèmia, al confinament, quan aquesta identificació amb la feina es trenca. Perquè jo veig que tota la meva vida para, que no puc estar amb els meus amics, amb les persones que estime, és estar tancat. Bueno, jo tenia, aleshores, tenia tres feines, m'acomiaden d'una, intenten acomiadar-me d'altra, bueno, un circo. I jo estava allà confinat, tancant, fent classe, i l'única cosa que podia fer era treballar i procurar mantindre'm sa per seguir treballant. És aleshores on jo ahir veig que la vida així no paga la pena. És a dir, que si jo continuo fent aquesta aposta de vida, perdré sempre i perdré en el pitjor dels sentits. Aleshores, és allà on jo un seguit de recerques que havia fet sobre autors com ara George Agamben o Santa Lagerman o lectures que jo havia fet des d'Enrique Vilamatas o d'altres autors, comencen a ser enceses o convocades, per així dir, per aquesta experiència personal segons la que una vida centrada en el treball no paga la pena. I és aleshores, bueno, on jo començo a connectar, per així dir, les meves inquietuds i el meu malestar personal, bueno, amb les eines de que jo disposava, no? Que són les eines de l'escriptura. I certament, a hores d'ara, jo continuo sent una persona molt i molt treballadora, jo sempre dic que parle des del punt de vista del, del malalt, no del metge. Jo als meus llibres no porte grans solucions o remeis, sinó una reflexió sobre el que està passant. Però, bueno, com desitja ser cada cop més mandrós i sortir d'aquesta gàbia, doncs per això potser escric sobre la mandra.
He corrido mucho, he viajado mucho, he ganado mucho, pero nunca tuve sosiego. Ahora me rindo, quiero parar y me pierdo. Se va borrando mi nombre en la llanura blanca y los bosques tranquilos, escrius. Avui dia el més revolucionari és això, és descansar? O ser-ne conscient?
Sí, jo crec que, bueno, avui dia n'hi ha una forma d'entrar en la llibertat que sembla molt senzilla però que hem perduda, i és la llibertat de parar, la llibertat de no estar sol·licitat, de no estar concernit. Perdó. Els grecs li deien eleutheria. És la llibertat que ens permet dir no i que ens permet, diguem, posar límits a les demandes de treball, d'explotació, de consum, a la contínua demanda d'un altre magnificat que sempre ens assenyala que ens falta alguna cosa, no? Aleshores, el que ha revolucionat justament és clamar per aquesta llibertat i organitzar el descans.
Al sistema no li interessa, per això. Perder-se ha sido siempre una amenaza inassumible per al sistema capitalista, Juan Evaristo.
Per això hi ha és revolucionari, o hi ha una dimensió ahí de canvi social, perquè consisteix en ampliar una dimensió de les nostres vides que no pot ser exactament o completament colonitzada per la lògica capitalista del guany continu. Això és precisament perquè al sistema no li interessa, precisament per això hem d'insistir-hi per allà. No? La presa, la mandra, sempre ha estat demonitzada o criticada, sigui com a vici, sigui com a problema moral, sigui com a problema polític, etc. I és per això, diguem, que filosòficament hem de despertar la nostra suspicàcia, perquè en allò que sistemàticament el sistema rebutja és on podem trobar una clivella o una posició per preguntar-nos com funciona, què està excloent i quines violències està normalitzant i naturalitzant. No? Aleshores, per a mi, aquesta és la idea, justament. Pensar des de la mandra com una possibilitat, no absoluta, no immediata, però sí com una possibilitat de capgirar el nostre sistema neoliberal.
Doncs gràcies, Juan Evaristo. Valls Boix, filòsof, escriptor, professor universitari i autor de Homo, El gusto de perder, a Quaderns Anagrama. Una abraçada. Que vagi molt
una
bé.
Una abraçada. Moltes gràcies. Un gust.
Solidaris. Mercè Folch.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar.
Amb l'entrevista al filòsof Juan Evaristo Valls Boix acabem l'últim programa d'aquesta temporada. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Ens retrobem a partir del setembre amb tot l'equip, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. Avui a la part tècnica Conchi Vecino. Aquest estiu ens podreu escoltar els diumenges a les 4 de la tarda amb una tria dels programes més escoltats. Una abraçada immensa.
Let's do it.